Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Els santcugatencs amb un pis en propietat hauran de pagar a partir de 2025 una nova taxa vinculada als residus. És el resultat d'una directiva europea que obliga a cobrar el cost del servei de recollida i transport de les deixalles. En el cas de Sant Cugat, s'aplicarà com a un nou rebut vinculat al valor cadastral dels immobles. Aquesta nova taxa, que s'incorpora a les ordenances fiscals per al 2025, ha de rebre el vistiplau aquest dilluns del ple municipal. A Cugat.cat hi trobareu les preguntes i respostes que envolten aquest nou impost. I és que el ple d'aquest dilluns també s'hi donarà compte dels tràmits per iniciar la licitació d'una residència pública per a la gent gran de Vulpelleres i del darrer dictamen judicial sobre Torrenegre, que tanca dècades de litigi per les modificacions urbanístiques. El ple municipal comença a les 3 de la tarda i es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia. L'audiència pública és a les 7 de la tarda. La 65a edició de la Marxa Infantil de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc, ha volgut felicitar els 250 anys del Pi d'en Xandri, arbre i símbol de la nostra ciutat, amb un control de la cursa en aquest punt i amb diferents globus vermells simbolitzant el número de l'aniversari. 1.100 parelles d'entre 5 i 12 anys han participat en aquesta edició amb sortida i arribada al Parc de Ramon Barnils. La sortida s'ha fet de manera puntual a les 9 del matí i l'arribada ha estat al punt del migdia. El moment més emotiu s'ha produït quan Biel Rebollo, infant amb discapacitat física, ha creuat la línia d'arribada completant el recorregut. La policia local de Sant Cugat està desenvolupant una aplicació mòbil que permetrà als ciutadans accedir a serveis i informació policial de manera àgil i directa. L'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré, ha explicat al programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat que l'objectiu és portar la comissaria a la llar de cada persona.
La comissaria no ha de ser un espai físic on tothom ha d'anar a parar a la comissaria, sinó que la comissaria l'hem de portar a casa de cadascú, o en el lloc de feina de cadascú, o en el lloc on tingui cadascú el seu telèfon mòbil.
I la castanyera ja ha arribat a Sant Cugat i enguany ho ha fet amb un total de 14 parades de castanyes i moniatos. Els punts de venda els trobareu detallats a www.cugat.cat. Més informació al web i també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 21 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora presentant dos dels participants a l'Ope Fest en què hi participa Cugat Mèdia. Coneixerem el grup Maer i la solista Carla Comín. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de literatura. Parlarem de la presència de celebracions com la Castanyada i Halloween en la literatura infantil, amb la responsable de Pati de Llibres. i afegirem una entrevista personal a Javier Bausili, el mossèn més jove de Catalunya. I per acabar, donarem la benvinguda al taller Jeroni de Moragues, que ens parlaran de castells, de la marxa Passepartout i de l'actriu Maggie Smith, entre altres temes. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Molt bon dia, i quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, sona aquesta sintonia i és dilluns, comencem setmana. Ja ho sabeu tots, és hora de posar-nos al dia amb l'actualitat esportiva de la ciutat. Això vol dir que ens acompanya inequívocament el Joan Garcia, el cap d'esports d'aquesta casa. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia, Alba.
Una jornada aquest cap de setmana farcida d'actualitat, d'esports, competitius, no competitius, la marxa infantil, de tot això en parlarem tot seguit, oi?
No sé, un menú farcit, com sempre, de teca esportiva, i avui parlarem de moltes victòries, que sempre és agradable.
Doncs endavant, què tindrem en aquest programa d'avui, Joan?
Doncs mira, avui ens acompanyarà la Laura Botifolli, jugadora del futbol sala Sant Cugat femení, que ahir van iniciar la divisió d'honor amb victòria 5-3 davant l'Estel Vallseca, i ens explicarà una miqueta aquests canvis a la plantilla i si l'objectiu és continuar a la part alta de la taula. També escoltarem el tècnic del Rugby Sant Cugat masculí, el Martín García. Dues jornades de competició, una victòria i un empat, i de com preparant el derbi català de la jornada. Serà aquest dissabte a les 4 de la tarda a la Guinardera contra el Poblenou. I també parlarem de veterans d'un mundial d'esgrima en presència santcugatenca, i és que el president de l'esgrima Sant Cugat, Miquel Ojeda, acompanyat de dos participants més, també santcugatencs, han fet un molt bons resultats en aquesta cita mundialista. I per acabar, parlarem de la marxa nòrdica, una modalitat esportiva que últimament té molts adeptes, i se celebra ja una que és molt habitual, és la setena edició de la marxa nòrdica. Arribarà a mitjans de novembre a Valldoreix, i ens acompanyaran aquí a l'estudi Ramon Bernils, el director d'aquesta marxa, en Jaume Llugany, i també la Regina Anadon, que és secretària general del Club Muntanyenc Sant Cugat. Per tant, tot preparat, comença aquest Esport en Marxa.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I el primer que farem és posar en ordre tots els números, tots els marcadors d'aquesta jornada, amb la companyia d'Alba Triador. Fènix 13, Club Rugby Sant Cugat masculí 13.
Empat dels santcugatencs en el primer desplaçament dels de Martín García a la Lliga.
En futbol, Sant Cugat masculí 3, Escó 2.
Els vermells i negres sumen un triomf agònic i encadenen ja 3 victòries seguides.
Més futbol, Sant Cugat femení 7, Puntenc 0.
Les santcugatenques golegen contundentment i segueixen a la part alta.
En futbol sala, l'Olímpic Floresta 5, Malgrat 0.
Els florestans exhibeixen talent ofensiu i s'imposen còmodament.
Més futbol sala Sant Cugat femení 5, Estel Vallseca 3.
Les de Manel Muñoz inicien amb bon peu la divisió d'honor.
DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, MB 0.
Les de Leo Passerine segueixen líders invictes.
En vol Sant Cugat 32, Sant Joan d'Espí 29.
Nou triomf vermell i negre que els permet seguir liderant la competició.
En hoquei herba, Jolaseta 1, Júnior masculí 4.
Amb una contundent golejada dels d'Oriol Torres a Can Basc.
Més hoquei herba, Reial Societat 0, Júnior femení 4.
Segona victòria consecutiva de les de Guille Carnicer.
En bàsquet, quart 73, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 71.
Derrota ajustada dels de Gavi Payet, que continuen a la part baixa de la taula.
I per acabar, últim marcador, Oxigen Patiuque Club Sant Cugat masculí 4, Dominicos 2.
Debut triomfant dels santcugatencs a la Lliga.
Esport en Marxa.
Thank you. Comencem aquest Esport en Marxa dilluns 21 d'octubre i avui començarem parlant d'un equip que debutava a la Divisió d'Honor, tercera temporada consecutiva, la màxima categoria catalana, i va jugar ahir al matí al pavelló de la Guinardera. Parlar del pavelló de la Guinardera ens porta a parlar del futbol sala Sant Cugat femení, i avui ens acompanya una jugadora d'aquest conjunt, és la Laura Botifoll. Laura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, sempre és important començar la Lliga guanyant, i a molt, més a casa, no?
Molt, molt important. La veritat és que estem molt contentes. A part, veníem d'una setmana complicada amb els entrenaments. Bueno, teníem moltes baixes també, però al final s'ha tret els 3 punts, que era el més important.
L'equip ha començat com l'any passat, amb dinàmica i inèrcia positiva, no?
Sí.
Té a veure alguna cosa d'acabar tan bé i començar amb victòria?
Bueno, jo crec que som un equip, totes, ens portem molt bé tant dintre com fora del camp. És veritat que l'any passat vam tenir baixes molt importants, però bueno, aquest any ens hem reforçat prou bé i esperem seguir apuntant amunt.
Les comparacions diuen que són odioses, però de la plantilla de la temporada passada a aquesta, podríem dir que s'ha incrementat una mica el nivell, perquè són jugadors que fins i tot arriben de categoria superior, no?
Sí, sí. Bueno, cada persona és diferent, ens hem d'adaptar a unes a altres, però la veritat és que amb els fitxatges que hem portat segur que estem a dalt, lluitant.
Això t'anava a dir, l'objectiu és estar a la part alta, seguir lluitant per ser un equip capdavanter?
Sí, jo crec que som molt competitives. Al final a totes ens agrada guanyar i ja sabem que el més important és que, bueno, que estiguem totes juntes, que siguem un equip, que al final totes mirem per, no per una mateixa, sinó per el millor del grup, i així les coses aniran bé.
L'any passat, pràcticament, el pavelló de la Guinardera va ser un fortí.
Sí.
Per aquí és per on es comença a fer coses grans, no?
Sí, sí que és veritat que els equips quan venen aquí ho passen malament, perquè, bueno, som un equip que al final treu els partits, som competitives, volem guanyar, i al final això dona resultats.
El fet de continuar amb el Manel Muñoz a la banqueta també dona una confiança i, el que és més important, una regularitat, que ja sabeu el que vol de vosaltres, no?
Sí, a mi m'agrada molt perquè ens dona molta canya i jo crec que és molt important. I, bueno, i és això, hem de seguir guanyant, hem de seguir mirant per l'equip, i això és el més important.
30 anys tens ja,
sí,
jugant al futbol sala Sant Cugat. Amb aquesta edat, a nivell personal i d'experiència, també has de ser un referent, no?, per les altres jugadores.
Bueno, jo intento fer el millor que puc. Jo crec que sóc una persona molt competitiva, m'agrada molt guanyar, i al final crec que ho represento al camp, i això ja és l'important.
El somni de pujar a plata, el veus llunyà, el veus a prop?
Jo crec que no pensem en això. Simplement anem partit a partit, volem tenir bones sensacions, volem guanyar, volem que l'equip estigui unit, i ja es veurà el que passa.
I del club, li costa molt disposar d'equips femenins. Creu que vosaltres, sent el primer equip i sent referent, també és un pol d'atracció, no?
Sí, costa una miqueta, però bueno, la veritat és que sempre hem tingut moltes jugadores, nosaltres. Aquest any es volia intentar fer un bé, al final no ha sigut possible, però bueno, s'intentarà l'any que ve.
Doncs Laura Botifoll, jugadora del futbol sala Sant Cugat femení, moltes gràcies per estar avui aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils. Tota la sort del món, i a veure si amb el pas de les jornades doncs aneu consolidant aquesta part alta, i qui sap, a vegades els somnis es fan realitat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Esport en Marxa amb Joan Garcia.
I del futbol sala Sant Cugat femení a un altre equip, en aquest cas el tècnic del Rubi Sant Cugat, el Martín García. Martín, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Com estàs?
Molt bé. Suposo que tu també content, no?, per aquest inici, dues jornades, una victòria, l'altre dia un empat. L'equip continua competint, que és el que més t'agrada, no?
Sí, sí, la verdad que sí. Muy contentos con el inicio de las ligas, tanto de los tres equipos, de HB, Sub-23 y y el tercer equipo que juega en la Liga Catalana. Y con lo que respecta a DHB, la verdad que bien, contentos, pudiendo plasmar un poco lo que vinimos preparando, bueno, los últimos años y más que nada la postemporada de la temporada anterior y durante la pretemporada, así que contentos.
Això t'ha de dir, segona temporada teva al capdavant de l'equip, és any o temporada ja de consolidació de conceptes, de fonaments i sobretot que l'equip continuï lluitant per estar a la part alta?
Sí, la verdad que seguimos desarrollando un poco lo que venimos plasmando de las últimas temporadas, continuamos con el proceso, con el objetivo de dar el máximo cada partido y competir al máximo, obviamente mejorando las destrezas individuales de los jugadores, y bueno, también la capacidad física, creo que es algo que estuvimos trabajando y haciendo hincapié estos últimos años, y ahí hay un progreso significativo, ya que bueno, es un deporte de contacto y es indispensable estar preparado bien físicamente, así que por el momento los objetivos se vienen cumpliendo.
Donant cop d'ull als equips que tenim a la competició, hem de dir que és una primera fase on classifiquen alguns per Lliga Elit i d'altres no. Què podem dir? València, per exemple, cau València, no sé si hi ha altres candidats, però déu-n'hi-do com està el que és aquesta competició, no?
Bueno, sí, la competición la verdad que es bastante competitiva, valga la redundancia, hay equipos muy muy fuertes, y Valencia Rugby, CAU también es un equipo fuerte, Hospitalet también está fuerte, bueno, Fénix también la semana pasada, bueno, fue un partido muy duro, luego Andorra creo que va a dar que hablar también, es un equipo que está también bien preparado físicamente y bueno, dio la sorpresa esta última fecha contra Poblenou. Así que es una liga muy, muy divertida y competitiva.
Hem d'explicar el sistema de competició on els dos primers classificats juntament amb els millors tercers també passen a la fase d'elit i després ja en les semifinals, la final... Les tres primers, correcte. I després ja passen a semifinals i final. L'objectiu primer és intentar col·locar-se en aquesta lliga elit, no?
Bueno, sí. El objetivo siempre son objetivos alcanzables y mejorar un poco lo que logramos la temporada pasada. La temporada pasada logramos pasar la primera vuelta y luego, sí, competir. La realidad que ese es el objetivo principal, mejorar sesión a sesión, intentar llevar de la mejor manera a los partidos, competir durante los partidos y luego obviamente el resultado va a estar mucho más cerca de ganar en este caso que de perder, así que ese es un poco el objetivo general que tenemos.
I fer-vos forts a la Guinardera, aquest dissabte a les 4 ve el Poblenou, no va la badar a casa, no?
Sí, estamos contentos de jugar de vuelta en casa, la verdad que nos sentimos cómodos jugando en casa y de visitante también, también ese es uno de los objetivos, ¿no? De proponer nuestro sistema sea donde sea, pero bueno, obviamente que en casa con la gente y el público que nos está apoyando, la verdad que de sobremanera, la verdad que va a ser un lindo desafío el fin de semana.
Molt bé, doncs Martín García, tècnic del Club Rubí Sant Cugat masculí, moltes gràcies per atendre'ns. Ens veiem dissabte a les 4 de la tarda a la Guinardera en aquest interessantíssim partit entre el Club Rubí Sant Cugat i el Poblenou. Que vagi molt bé i una abraçada forta, Martín.
Un abraço, Joan, muchas gracias. Un saludo.
I del Martín García, el tècnic del Rugby Sant Cugat masculí, anem a parlar ara d'esgrima, perquè Sant Cugat ha estat centre important i destacat de la delegació espanyola, perquè ha disputat el Mundial d'aquesta modalitat, ho ha fet amb el floret masculí, on Miquel Ojeda, que és el president de l'esgrima Sant Cugat, ha quedat 9è en la categoria de més de 60 anys, Lázaro Enríquez ha quedat 26è en la categoria de més 50, i Albert Llenes ha quedat 43 en la mateixa categoria. Per tant, podien participar 4 esportistes per país a cada categoria i la delegació santcugatenca, déu-n'hi-do, ha estat pràcticament la base d'aquesta selecció espanyola. Parlem amb Miquel Ojeda, president de l'Esgrima Sant Cugat i també participant d'aquest Mundial. Molt bon dia, Miquel.
Hola, bon dia, Joan.
Ja refets del viatge, de l'esforç, del treball?
Bueno, ho intentem. Hem tornat dijous i aquest dissabte hi ha hagut assemblea de l'Espanyol a Madrid, que encara ha tocat viatjar una vegada més, però ens estem recuperant. Sí. Mm-hmm.
Satisfets amb el paper que heu fet en aquest Mundial?
Sí, satisfets. Ja només pel fet de participar, poder tenir tres participants, que dos eren els campions d'Espanya actuals i un és el que lidera el rànquing espanyol de 50 anys, és l'Albert, i que ens hagi pogut acompanyar una entrenadora com la Montse, doncs, ha fet que si fóssim una delegació molt preparada per participar-hi, i per l'Albert i pel Lázaro eren el seu primer Mundial, i això requereix també un anar-se acostumant, no?, a aquest tipus de competicions, i crec que ha anat molt bé. Jo havia participat ja feia uns anys i aquest any pues, haver aconseguit aquest nou lloc també ha sigut un pas endavant important.
Es parla molt de modalitat esportiva de joves, però aquí veterans referents i a més Sant Cugat posant en el mapa la nostra ciutat en tot un Mundial. Això no passa cada dia, eh?
No, està clar que és un dels nostres objectius i així sempre ho hem dit, no? Nosaltres quan vam crear el club, ja, a part d'ensenyar el grima de la manera que ens agrada i de la que creiem que és més formativa per la gent jove, doncs el que volem és posar Sant Cugat al mapa de l'esgrima de diverses maneres, no? Tant en participació en competicions importants com en organització de competicions importants a Sant Cugat, no? Com han estat el Trofeu Sant Jordi, el mes d'abril o els campionats de Catalunya coincidint amb Sant Pere el mes de juny.
Tot això es tornarà a fer o potser busqueu alguna cita més important?
No, els tornejos els seguirem fent perquè mentre l'Ajuntament ens continuï donant confiança per l'ús del pavelló, doncs nosaltres encantats de seguir-ho celebrant i a més són un estímul pels nostres participants, dels nostres socis del club, no? Poder competir a la pròpia ciutat en tornejos de nivell està molt bé. I el participar fora doncs és una cosa que anirem augmentant. Ara els veterans ja hem arribat al màxim nivell, que és un campionat del món, però amb la gent jove doncs, hem començat anant a totes les competicions catalanes, alguns ja han començat a sortir a competicions estatals, uns poquets a competició internacional, i això és un camí que l'hem d'anar continuant i ampliant per totes les edats.
Molt bé, doncs, Miquel Ojeda, president del Club Esgrima Sant Cugat, també participant en aquest Mundial que s'ha celebrat, ho hem de dir, aquest dijous a Dubai, molt lluny de casa nostra. Moltes gràcies per atendre'ns i a seguir promocionant aquest esport aquí a casa nostra.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer-ho.
Molt bé, que vagi molt bé, Miquel, gràcies, una abraçada.
A reveure, adéu.
Esport en marxa.
Afrontem el que és la recta final d'aquest Esport en marxa, però tenim aquí també convidats i convidades a l'estudi Ramon Bernils per parlar de la 7a edició de la Marxa de la Salut, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i que aposta per la petjada sostenible. Serà el 10 de novembre, la xifra arribar als 350 participants, una caminada puntuable pel circuit català de marxa nòrdica de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una cursa que tindrà dos recorreguts, el de 10 quilòmetres i el de 6. L'avituallament estarà ubicat a l'Ermita de la Salut i les inscripcions estan obertes fins al mateix dia de la cursa. Una cursa que donarà el tret de sortida a les 10 del matí des del camp de futbol de Valldoreix i també s'arribarà al mateix punt d'inici. Prèviament es farà una sessió d'estiraments i escalfament per instructors de marxa nòrdica i també hi haurà un participant en cadira de rodes, però bé, no donem més detalls perquè si no el director de cursa és Jaume Llugany. Bon dia.
Bon dia.
I també la Regina en aquest cas, Anna Don, que és la secretària general de Muntanyenc. Bon dia, Regina.
Hola, bon dia, Joan.
Encara cansada, suposo, d'ahir de la marxa infantil, no?
Bueno, sí, però es fa gust. La veritat és que quan hi ha aconteixements així com la marxa infantil, que porta tants anys, és com un esdeveniment que tothom espera, a Sant Cugat també.
65 edicions, que sí, es diu ràpid. Ara parlem de la marxa que té 7 edicions, però el paper dels voluntaris ahir, 150
voluntaris. És molt important, és imprescindible. Vull dir, sense els voluntaris, ahir teníem entre 150-160 voluntaris del club, repartits entre la sortida, l'arribada, els controls de pas, les cruïlles, però a banda també teníem uns 30 voluntaris més de Protecció Civil, ADF, la policia local. Vull dir que ens anem a 190-200 voluntaris. És un gran esdeveniment i necessites molt voluntariat.
I el control número 5, el Piran Chandri, amb aquells sí, globus, 250 anys... Tot va anar bé, no?
Molt bé, molt bé. La veritat és que, bueno, si us veu fixar també la samarreta, era el Piran Chandri, vull dir, el concurs que es va fer de dibuixos, que sempre es fa per triar el dibuix de la samarreta, anava enfocat al Piran Chandri, doncs, per unificar una miqueta els dos actes, no?
Mm-hmm. Molt bé. Molt bé. Deixem de banda ja la marxa infantil, que, per cert, teniu les imatges d'aquesta marxa, un resum, tant a xarxes socials com a la nostra web, i entrem ja, ens endissem en aquesta setena edició de la marxa de Salut Nòrdica. Jaume, perquè ens expliquis una miqueta quin objectiu teniu en aquesta setena edició.
Bueno, bon dia, sí, Joan. Com deies abans, la setena marxa, ja portem 7 anys, espero arribar a 65, seria un repte, no? Però no, aquest no és el repte. El repte és consolidar aquest esdeveniment esportiu, arribar a unes xifres de 300-350, està bé, perquè al final el parc de Collserola ens limita a 500 persones, no? I, sens dubte, és una marxa on es practica l'esport, podríem dir, de moda, que és la marxa nòrdica, d'una forma cuidant l'entorn, no? Vull dir, és com dèiem al principi, l'altre dia, és l'eix vertebrador nostre, és el cuidar l'entorn, cuidar la salut, cuidar el planeta, no? I la marxa nòrdica ho està fent. Tenim aquí al club gairebé 200 persones que fan regularment amb nosaltres, setmanalment i regularment, esport. I d'aquestes, bueno, molts vindran, i vindrà gent, pues, bàsicament de la comarca, de Barcelona també, de Collserola, de Cerdanyola, Rubí, etc. No? També a Terrassa ve gent, perquè la marxa nòrdica es practica molt. És un esport que, a més, permet trobar-te bé quan el fas, perquè vull dir, és un esport que treballes l'impuls, treballes la força dels braços, que és, treballes les cames, evidentment, fas un esport complet, on treballes cardio, i bueno, nosaltres com a instructors ens agrada veure que la gent s'enganxa molt a aquest esport. Sí, sí, sí.
I per totes les edats.
Sí, això és veritat, però siguem francs, l'edat és una edat que per sobre els 40. No acaba d'arrelar. És un repte. Parlàvem de reptes, no? És un repte que pugui arrelar a infants. Per això, ara la federació està fent competicions. Perquè la nostra, i com les 17 més que hi ha amb el calendari de marxes no competitives, és no competitiva. És una marxa de marxa nòrdica, evidentment, però és no competitiva. I, paral·lelament, s'estan fent ja aquí a Catalunya de competitives. I això potser serà un motor perquè els nens s'enganxin.
I, a més, una marxa que et permet anar parlant, anar gaudint de la natura...
Sí, sí, és l'altre vessant, no? O sigui, a part de l'esport, hi ha la part social i lúdica, no? Que tu estàs treballant un esport dintre d'un entorn que és 100% natura. I això què representa? Pues poder socialitzar, que és l'altra part important d'aquest esport, no? Estem treballant sobretot amb nosaltres, el club, la vessant esportiva, però sens dubte la social arrenca i enganxa molt.
Regina, informem a la gent d'on es poden apuntar, és el dia 10 de novembre.
Sí, exacte, és el dia 10 de novembre i us podeu apuntar a través de la nostra web, marxadelasalut.cat, o entrant directament a la web del club, que és cmsc.cat, on hi ha un enllaç que et redirecciona a l'altre. Llavors, les inscripcions ja estan obertes, fa dies, i bueno, apurarem al màxim perquè la gent es pugui apuntar fins l'últim moment, perquè sabem que la gent avui en dia tenim moltes coses al cap i tothom va a l'últim moment a apuntar-se, i inclús el mateix dia doncs, també es podran fer inscripcions in situ abans de la sortida.
Els preus oscil·len si ets soci, no ets soci,
sí,
si ets federat o no federat?
Els preus oscil·len entre 13 i 19 euros en funció de si ets soci, no ets soci, o si estàs federat, que sempre és una miqueta més econòmic.
També he volgut defugir, i anant pels valors del muntanyenc, d'aquesta petjada sostenible, amb no samarretes... Amb...
Exacte, fins ara cada any doncs, donàvem una samarreta, però aquest any hem volgut fugir d'això perquè al final anem acumulant allà samarretes any rere any i no és sostenible això. Llavors aquest any donarem un got plegable, que bueno, ens el subministra, no és que s'hagi de fer publicitat, però en aquest cas ho hauré de fer, perquè s'ha d'agrair, no? Que Sorea ens regala un got per a cada participant i després una gorra que farem de regal al club.
Mm. Digues,
sí, Jaume. No, és que crec que és important fugir d'omplir bosses, no? Bosses que al final no porten res, no? O sigui, nosaltres creiem que plàstic... Bueno, creiem, hem apostat per tenir uns col·laboradors, diguem, de quilòmetre zero, gent d'aquí al prop del centre, inclús, com Fruit Sant Cugat, com l'Ortiga, etcètera, Esport Sant Cugat, I què volem? Pues això, que sigui la petjada mínima amb els residus, amb plàstic i, bueno, i evidentment, la samarreta. La samarreta, al final, són productes que venen de tercer món i que crec que els hem d'evitar. Hem d'evitar tenir aquests productes dintre d'un entorn que estem molt enfocats a preservar el planeta. I això és el que volem. És difícil, això, perquè això, el primer que comences, quan trenques aquesta dinàmica de dir, s'ha acabat això, es pot comportar inclús, pues, potser, gent que no vulgui venir. Ho tenim clar.
Mm-hmm. I dos recorreguts es poden fer tranquil·lament, no?
Perfectament. El de 10, bueno, pues, els dos pugen a l'ermita, que és la porta, té un cert desnivell, i el recorregut curt, des de l'ermita ja baixa cap a Can Montmany, cap a Can Domènec, perdó, Can Domènec, i torna. És molt assequible. Camins amples, sense cap problema de corriols, ni pedres que puguen... No, pedres n'hi ha, però vull dir, no... Sense rocs, ni coses així. I el camí llarg, doncs sí, des de l'ermita, va cap al Papiol i torna per Can Domènec, 10 quilòmetres.
Molta natura, bon paisatge, bona companyia, sí, i un bon escalfament previ, que hi haurà.
Sí, els instructors, pues, una mica abans de començar farem uns escalfaments perquè, bueno, sempre va bé tenir la musculatura ja a punt per començar a caminar, sí. I a l'acabar, pues, una mica d'estiraments també pels instructors, sí.
I per dates us quadra bé? No hi ha més curses que estiguin al voltant?
A veure, sí que voldria fer un aclariment perquè nosaltres la fem el dia 10 de novembre, però molt propera a la nostra n'hi ha una altra, que és el dia 17 de novembre, que també es diu Marxa de la Salut. Val? Llavors, aquesta es fa per el que és dintre del termini municipal del Papiol. No és exactament el mateix recorregut, però pot prestar a confusions a algú que es vulgui apuntar. Llavors, bueno, deixa ben clar que la que s'ha fet cada any, que és la nostra, és la del dia 10 de novembre. I serà el recorregut, doncs, que passa per Valldoreix i que, evidentment, arriba a l'Ermita de la Salut, que també és terme municipal del Papiol.
Que és Sant Cugatenca 100%, vaja.
Sant Cugatenca 100%.
Molt bé. I per acabar, Regina, volia preguntar sobre la cursa al Gall, perquè estem a octubre, mitjans d'octubre,
sí.
El 31 de desembre torna la cursa al Gall.
Tornarà la cursa del Gall, evidentment.
Hi ha alguna novetat? O la cursa continua pel mateix?
No, en principi no tenim cap novetat. Vull dir, hi ha el format que teníem fins ara, que és un format molt familiar, ens va bé, i llavors, doncs, per què canviar-ho, no? Vull dir, en principi, bueno, doncs... Pues, encoratjar tothom de que s'apunti si estan per aquí, perquè que també tenim que hi ha gent que marxa fora, però que és una bona manera d'acabar l'any fent esport, amb família i bueno, i celebrar que vindrà un nou any, esperem, amb moltes ganes de fer esport, que és l'important, perquè és saludable.
De moment ja tenim la primera opció, aquesta marxa nòrdica de la salut, de cara al 10 de novembre, i ens han acompanyat doncs, el Jaume Iuany, que és el director de la cursa, i també la Regina Nadon, secretària general del Muntanyenc. Moltes gràcies a tots dos per ser-hi, i que vagi molt bé, estarem atents, com sempre, al que pugui succeir. D'acord?
Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs nosaltres, sintonia final, i marxem. Bé. Doncs fins aquí el que ha estat aquest Esport en Marxa. Recordin que nosaltres tornem dilluns vinent i que l'actualitat esportiva continua a les diferents xarxes socials i a cugat.cat/esports. També estarem pendents d'aquest nou cap de setmana amb nous partits i també el debut de l'equip femení del Pati Hoquei Club Sant Cugat, debut a la pista Liceo, a l'Hoquei Lliga, la màxima categoria estatal, i estarem atents a aquest partit i també a d'altres que hi hauran a casa nostra, per exemple la West masculina de bàsquet, que juga diumenge a la tarda amb les ganes i l'objectiu d'assolir la segona victòria i fugir d'aquesta part baixa de la classificació. A les vies de so ha estat el nostre company Roc Casas. Fins aquí l'Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit coneixerem dues de les candidatures finalistes del concurs de talents OpFest. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns, que ve amb més Esport Sant Cugatenc. Que vagi molt bé, que gaudeixin d'aquest dilluns, també de la setmana, i, com sempre, connectats a cugat.cat. Adéu-siau.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp?
Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música és la protagonista del tema del dia d'avui, concretament la música original i en català, perquè avui parlarem de l'OPFest, un concurs musical organitzat per la xarxa i les televisions locals de Catalunya. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el Joan Miquel Fernández, responsable de producció audiovisual i també d'OPFest a la casa. Molt bon dia, Joanmi.
Molt bon dia a tots.
I també ens acompanyen dues representants a l'estudi i un via telefònica de les candidatures finalistes d'aquest concurs musical. Són el Carlos Bonet i l'Anna Selma del grup Maer. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, bon dia.
I el Carlos, bon dia, que el tenim via telefònica. Bon dia. Hola. Carlos.
Bon dia, què tal?
I també ens acompanya la Carla Comín, solista, i una d'aquestes quatre finalistes de l'OPFest per representar Cugat Mèdia. Si us sembla, comencem amb el Joan, que ens explica una mica la dinàmica d'OPFest, què és OPFest, com s'han triat aquests finalistes i com seguirem endavant, i després parlem amb vosaltres i dels vostres projectes. Joan, comencem per tu. Primera edició d'OPFest, un fill, un deixeble, una continuació del que vindria sent OP Paqui. Quines diferències hi ha? Què és OPFest?
Aviam, Objectiu Paqui era aquella iniciativa que va posar en marxa Ràdio i Televisió de Cardedeu i la xarxa, i que d'alguna manera era un talent show en què es feien covers i els candidats, normalment el que es buscava era una veu, per seleccionar, diguéssim, i aleshores doncs, es feia un recorregut com altres talent shows que ens imaginem tots de què van, en què en diferents etapes doncs, anaven passant. Aquí vam tenir la sort que una santcugatenca va guanyar la segona edició. I ara tenim una altra novetat, és a dir, després d'haver deixat aturat una mica el projecte durant un any, a Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa van decidir que buscaven una altra cosa, val? També és veritat que pel tema d'altres talent shows que han tornat en els últims anys, per veure i buscar una cosa que fos una mica diferent, van dir, anem a buscar no només una veu en concret o unes veus o una banda, sinó que aportin també una cançó original. I aquest és la gran diferència, el que en aquest cas fem una espècie de festival que ens vindrà a la ment algun altre festival.
Clar, és una pregunta obligada. És l'Eurovisió de Catalunya una mica a l'OPFest?
Li vam preguntar això a la directora, la Maria, la directora de Ràdio i Televisió de Cardedeu, i va dir que sí, sense complexos.
Doncs ja
per tant, és una espècie d'Eurovisió. Ara, en el nostre cas, què fem aquí a Sant Cugat, a Cugat Mèdia? Doncs al final tenim aquests quatre candidats, que en aquesta primera edició el que hem fet és convocar un jurat que està format per la Leti Martín, que és exmembre d'aquesta casa i a més també és artista, és cantant de formacions com Blue Velvet, el Martí González, que també la coneixem perquè és periodista d'aquesta casa, però a més també, per exemple, ha liderat bandes com The Rises, el Rick Endersounds, que
ara
també... Exacte. El Rick Endersounds, que és també doncs, productor musical, en aquest cas de Sota Sons. I d'aquesta casa estarà la directora, la Cristina Mur, i jo mateix, també doncs, per decidir durant aquest mes els candidats. En aquest cas, les regles, el que demanàvem, ara ens ho explicaran elles, però bàsicament una cançó original, val? I que, per tant, doncs, tingués aquest recorregut per representar Cugat Mèdia en aquest festival que tindrà lloc el proper 11 de gener del 2025. Nosaltres hi haurà dues eliminatòries en els grups seleccionats al desembre de cada candidatura de cada televisió. Al desembre es faran dues eliminatòries i aquestes eliminatòries quedarà la gran final del dia 11 de gener.
Ja de cara a l'any que ve. Busquem la cançó en català més autèntica, genuïna i impactant. Això és el que diu el reclam del concurs.
Tu que ja has escoltat els aspirants, aquestes quatre candidatures finalistes, la trobarem?
És molt difícil perquè encara no hem dirimit res, o sigui, encara no... Estem en una fase molt personal de cadascú fent una mica les escoltes del que s'hi ha presentat. Jo crec que és com tot, en el cas de les candidatures, crec que trobem precisament una mica el ventall que trobem al país d'estils. Potser ens falta... puc dir, crec que no hi ha problema, alguna cosa més urbana, no?, com el que sentim ara des del trap, o, no?, que està, jo crec que entre un sector de la població, doncs és on ho peta més, però jo crec que la resta hi ha sensibilitats de tot tipus del que hem vist en aquestes quatre candidatures. O sigui, que jo crec que sí, que hi ha talent, sí, per exemple, si això és el que pregunteu, jo crec que sí, ara, sobre gustos, colors, eh? Però jo, almenys, sí que se'm fa difícil una mica el tema.
Per tant, no serà bufai fent polles triar aquest candidat de Cugat Mèdia?
No, crec que no,
entre...
perquè hem comentat una mica, no.
No, no sembla que hi hagi unanimitat entre el jurat. Ens haurem d'esperar que feu els passos pertinents, sí. Que us aneu reunint. Hi ha premi? Pel guanyador, guanyadora o grup guanyador d'aquest OP Fest?
Sí, jo crec que és interessant. Segurament molts d'ells ja tenen algun contacte, no parlo dels santcugatencs, però els que es presenten ja tenen contacte amb el món discogràfic, però sí que és veritat que una cosa que té molt bona en aquest cas Radio Televisió de Cardedeu és que té una discogràfica que dona suport i, per tant, aquest acompanyament i la gravació d'aquests EPs també pot estar molt bé. Que, insisteixo, hi ha gent que ja té aquest recorregut segurament i que té instal·lacions o té, diguéssim, recursos, però que està molt bé també aquest seguiment.
De fet, segur que hi ha perfils de tot tipus, sí, representant les televisions de Catalunya. També hi eren amb l'objectiu Paqui, però, per exemple, va guanyar Martina Burón a Sant Cugat, doncs, que no era una artista consolidada, com altres aspirants que potser s'hi presentaven.
Bueno,
per tant, és una oportunitat.
També, clar, i és un impuls també, perquè amb la xarxa després doncs poden sorgir també algunes coses. Ja, per exemple, grava la cançó d'estiu. Uh-huh. Vull dir que això també és a nivell laboral, i a nivell de monetitzar també està molt bé.
Anna, Carla, Carlos, si us sembla, comencem per Maher, que és el grup que tenim com a finalista. Què és el que us va portar a participar a l'OP Fest?
Doncs mira, ara estem...
T'hauries de preparar una miqueta...
En un moment com d'expansió, no? Nosaltres ja fa temps que ens coneixem entre nosaltres i hem tocat amb diferents formats, cadascú per la seva banda, i farà doncs un parell d'anys que ens estem així ja movent i consolidant aquest projecte. Llavors estem en un moment de difusió i d'expansió. I vam veure una oportunitat, vam dir, escolta'm, aquí potser podem fer alguna cosa interessant, no? I vam pensar endavant.
Perquè vosaltres acostumeu a compondre els vostres temes propis en català?
Tot nostre i tot en català. Perquè ens surt així, ve de la inspiració, ve de dins, i va ser com començar una manera de jugar, diguéssim. I, de fet, ho fem tots junts. Sí que les lletres serien més del Xavi i del Carlos, però el que és el procés de composició és que ho fem tots junts.
Molt
ens presentem
col·lectiu.
Una idea molt col·lectiu. Això fa que vagis més lent també i que hagis de consensuar més, però que també hi ha més pluja d'idees, hi ha molta varietat. O sigui, es va com creant, no? Es va com amb paciència.
Carlos, si vols afegir alguna cosa al que explicava ara l'Anna?
No, és tal qual, no? Estem en aquest moment d'expansió, tenim moltes ganes de que la gent escolti el que fem. Jo vam veure una oportunitat molt bona amb aquesta proposta. I després, el tema de les cançons, doncs, també el que ha dit ella, no? Nosaltres participem una mica tots, potser jo i el Xavi som els que estem més darrere de les lletres, però després, a nivell musical, doncs, ens posem a treballar tots, hi ha pluja d'idees, hi ha una mica de propostes, i la veritat és que és molt coral tot plegat, la veritat.
Perquè, així per curiositat, que no... per tafanejar una mica, però en aquest procés de compondre, Carlos comentava doncs que vosaltres us encarregueu més de les lletres. Jo no sé si en el cas en la que vosaltres heu presentat, que és No passar res, era una cosa que teníeu guardada al calaix o veu dir, ei, això encaixa?
Una mica de tot, és a dir, és una cançó que és inèdita, que li tenim molt carinyo, però bueno, per diversos motius doncs estava allà i vam pensar que era, doncs, que era òptima, no?, per concurs. Sí que una mica tot, no? però sí que és una cançó que ja fa un temps que la tenim feta i que li tenim, no sé, tenim molt apreci, una mica pel que parla també. És una cançó que ens motiva molt a seguir endavant. Després, si voleu, ja comentem una mica, no?
Després, si voleu, farem un tastet fins i tot de la tornada d'aquestes dues cançons. Carla, en el teu cas, com vas conèixer la proposta i què et va portar a participar-hi?
Pues mira, jo ara fa uns dies he començat unes classes a l'Acadèmia de la Nina, a Sant Cugat, i vaig rebre un mail i la veritat va ser com molt ràpid perquè vaig dir, ostres, és fins al dia de la Mercè, no tinc temps. I jo tenia una base musical amb la meva germana i vaig decidir escriure la lletra segons el moment en el que em trobava jo i ja està, la vaig enviar. Va ser com molt ràpid, però jo crec que t'has d'apuntar tot, sempre.
És la primera vegada que participeu en un concurs de talents?
Jo sí.
Sí? Sí. Per tant, serà primera experiència també en un format totalment nou també per nosaltres, aquesta evolució de l'objectiu Paqui. Anna, Carlos, què explica aquesta cançó que presenteu a l'OP Festa, el No Passa Res?
Doncs, a veure, aboca una idea general, eh? És una idea d'optimisme. És una cançó que bé, podem dir-ho, les lletres del Carlos, directament, Carlos, si tu vols afegir alguna cosa.
I sí, el que
fem,
ja.
Sí, el que fem nosaltres és parlar d'experiències que podrien ser generals per tothom.
Carla, i tu?
Doncs la meva lletra va...
Perquè no sé, la composició, no em deies, potser una mica va ser més a correcuita per aprofitar. Això no vol dir que no hi hagi grans cançons que no s'hagin compost en aquestes circumstàncies, oi?
La base musical era molt, molt amena com per poder escriure una lletra de manera una mica a correcuita. I res, parlar una mica en el moment en el que em trobo ara, que és una mica la lluita, la vida, les confusions, trobar-te a tu mateix i sobretot el tema de com ens ajuda la música a trobar-nos i a ser feliços, en resum.
Moltes vegades les lletres tenen aquesta part autobiogràfica, no?
Sí.
O del moment que estan passant els solistes, en el cas que sigui un grup de només una persona, o també del moment vital dels grups. És el vostre cas, Amaer? També explica una mica qui sou i en quin moment de la vida us trobeu?
Sí, bueno, jo per... En respecte a això que dius, no? I per afegir una mica el que deia l'Anna, aquesta cançó és una cançó que parla molt d'optimisme perquè... en el moment de la vida en què ens vam conèixer, doncs potser les coses no anaven molt bé, potser cadascú tenia les seves històries, i la cançó parla una mica d'això, no? De que, malgrat tot, sempre hi ha una llum, sempre hi ha una opció, no? Sempre hi ha una alguna cosa que et fa tirar endavant, i en el nostre cas va ser el grup, perquè ens ha unit molt i ens ha ajudat molt a continuar endavant amb moltes coses, no? O sigui que seria una mica aquesta idea que dius del moment personal lligat a la cançó.
Això seria la temàtica, però quan escoltem Maher, de quin estil estem parlant o de quins estils?
Vale,
bueno, Maher bàsicament és una banda pop-folk en català i el nostre estil sempre diem que s'inspira molt en la música folk americana.
Música d'autor americana, sí.
Tenim alguns referents americans que ens agraden molt i després també grups d'aquí, però sobretot és pop folk d'aquest estil més nòrdic, diríem.
Quins són aquests referents dels que parles, Carlos, Anna?
Bueno
perquè, clar, tants caps, tants barrets en un grup,
clar,
no?
Clar, sí, està clar. Sí, bueno, ens agrada... Va, a veure, agafem diferents inspiracions. Tots escoltem música diversa perquè som de diferents... O sigui, pensem que tenim també viola, cello, són instruments que hem tocat amb diferents formacions, però amb la guitarra i això ens inspiraria molt amb, pues, amb Tom Model, no, Carlos, per exemple? Sí. Mipso, t'agrada molt a tu, grup de Mipso.
Sí, són grups americans, alguns són anglès, Tom Model en aquest cas, però... o Gregory Alan Isaacov, són grups de folk que ja veuen molt de Bob Dylan, de Sir Simon & Garfunkel, i que són una mica el 2.0, no?, d'aquesta generació més. Matthew and the Atlas són...
Sí, Matthew and the Atlas, a mi m'agrada molt. I Passenger, també, Passenger. Algunes coses recorda això, no?
I vosaltres es componeu els vostres temes, ho feu en català també normalment, Anna, ens ho has explicat? Com és que heu triat el No passa res perquè us representi a l'OP Fest?
Home, doncs potser perquè va ser una de les primeres cançons, no, Carlos?
Sí.
Sobretot.
Sí, sí, els primers temes que ens va com unir molt, com deia sí. abans, i crec que és una icona per nosaltres.
També perquè hi ha algun solo per allà xulo, no? I després perquè fem veus, i això de l'optimisme a mi m'agrada. Sí, trobo que ens queda bé.
Ho representa, no? Sí, podríem dir, representa el grup. Si us sembla, sentim un tros de la tornada d'aquest No passa res. Ara que ja n'hem parlat i ja hem posat en context a l'audiència, crec que la millor manera, no, és poder-ne fer un tastet. Hi ha un nen que puja i baixa pels terrats d'aquestes cases.
I torna, però potser no veiem. Som part del temps.
Ens guardarem més trosset del No passa res per més endavant, perquè la nostra audiència el pugui escoltar. Però, Joan, jo sí que li veig l'optimisme, no?
Sí.
Aquest bon rotllo, no? Aquest de seguir endavant, no? La veu, la música... Sí, sí, sí. O sigui, que jo diria que almenys amb nosaltres...
Ho heu notat, no?
Sí, sí. Carla, no sé tu si...
Sí, jo sí,
les vibracions aquestes...
Sí, sí, bones vibres.
Sí. Si arriba, bé.
En el teu cas, Carla, sí. Què explica la teva cançó?
Bueno, una mica... els dubtes que poden sorgir a la vida, les pors, el trobar-nos a nosaltres mateixos i bueno, i també és una mica, no sé si optimisme barrejat amb melancolia. Sí. I a l'estil, jo crec que seria una balada. Sí.
I acostumes a treballar amb aquest gènere? T'agrada picar una mica de tot?
A mi m'agrada una mica de tot.
Sí?
Sí. De fet, el meu objectiu aquest any és trobar el meu estil, que és molt difícil. És com trobar la nostra personalitat, no? Sí, sí.
En la música.
És complicat, jo crec que en el sentit de... Primer, que sou molt valents. També això ho havíem comentat en referència a l'altre format que hi havia. El fet de presentar una composició pròpia i interpretar-la, perquè quan hi ha un cover o quan tu estàs fent una imitació, al final tens un registre en el qual et pots...
Sí, tens un coixí, no? Estàs identificat.
Tens un coixí, una crossa, no? Que pots fer servir. En el vostre cas, us trobo molt valents, perquè és una cosa molt personal, en què molts de vosaltres no teniu recorregut professional, i per tant també us agraïm que doneu aquest pas endavant, perquè... I a més és una mica també... No, perquè ho sàpiga l'audiència, no els estem pagant. Vull dir que... Sí. Que això és molt important, i això us ho agraïm. En el cas de l'estil, en aquest cas de la Carla, també, ho dic també per l'edat, perquè la Carla és jove, però segurament...
Què vols dir, que mai no ho són?
Sí, no, però és que només...
Hem de parlar d'això.
No, són joves tots sí. Aquí. Però el que vull dir és, amb ells, en aquest cas queda molt definit. Suposo que jo vaig avantatjar perquè
és que els homes
tinc un avantatge perquè tinc el videoclip que han enviat, però en el cas de la Carla i ens passa també amb molts candidats que l'han enviat, doncs de vegades ho fan des de tecnològicament, com bonament es pot,
des de casa,
sí,
des de
no? casa, literal,
des de l'habitació,
i això també té molt mèrit, mòbil. Que això ho reivindico, sí, que té molt mèrit, perquè de vegades, no, que ens imaginem coses i després ja és una altra cosa. El tema d'estils, això ja segurament estàs en la cerca, però entenc que et sents molt còmode en l'àmbit del pop, no?
Sí, m'encanta el jazz també, però
Bueno, abans ho dèiem, no, Carla?
Sí.
Que l'estil també el vas definint amb el temps.
Totalment.
Llavors, a vegades ja tens un estil, però a vegades, com et passa a tu, l'has de buscar i l'has de trobar. Nosaltres sí. ens hem anat movent.
Que...
Exacte, Carlos, i és una barreja. Moltes vegades ho parlem, no posem etiqueta,
clar.
Però al final ha sortit això.
Sí, sí.
És així.
Doncs ho seguirem escoltant.
Gràcies.
Esperem fer-ho durant molt temps. Aquest és el primer pas. Nosaltres,
sí,
al final, des de Cugat
sí.
Mèdia, també fem el seguiment dels artistes de la nostra ciutat, que n'hi ha de molt reconeguts, però n'hi ha que els trobem aquí a les nostres places i que és un goig poder comptar amb vosaltres, perquè és una ciutat d'artistes. Ens acomiadarem sentint un tastet de la cançó de la Carla.
A veure com s'escolta, des de casa.
Bueno, és el que explicava el Joanmi, no? Però tot això és d'agrair. A vegades no cal grans tecnologies, el talent va per la seva línia i la discogràfica va per una altra. Moltes gràcies per participar a l'OPCC i per acompanyar-nos. Carlos, des del telèfon, moltes gràcies també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, adéu. Adéu. Vagi bé.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.